els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada la cinquena ja en el marc del Sense Distància, programa on ens podeu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o a la repetició dels dijous una mica abans de 6:45 del matí, ben fàcil de recordar. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, que ens interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures. Podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta a totes les seccions, totes les edicions del Llevat dins la pasta, també en el web radioestel.cat, en el podcast Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Ben tornada després d'unes setmanes. Bé, introduïm avui la nostra entrevista que té a veure amb la problemàtica dels treballadors de Telefònica, avui.
Exacte. Telefònica és una de les grans multinacionals espanyoles i també és una de les cotitzades a l'índex bursari de l'IBEX 35. Darrerament, als mitjans ha estat notícia per l'entrada d'un fons d'inversió saudí al capital de la companyia tecnològica i pel plantejament d'acomiadaments per aprimar la plantilla. Una dinàmica habitual d'aquestes grans empreses és externalitzar serveis en subcontractes, com pot ser Cotronic. Per conèixer la situació d'aquests treballadors i les seves lluites, avui tenim el nostre programa a Itzol Ruiz de Azúa, president del comitè d'empresa de Cotronic.
Bona tarda, Itzol, i gràcies per haver vingut.
Hola, bona tarda.
Bé, acaba de morir César Alierta, artífex, entre d'altres, del desmantellament de la telefònica pública, per entendre'ns, i de l'expulsió de personal, unes 60.000 persones, juntament amb la modificació a la baixa de les condicions de treball a través de les contractes. Quin paper ha tingut en aquest procés les lluites, han tingut les lluites obreres a les contractes i subcontractes?
Bé, un paper molt important perquè, com tothom sap, quan s'externalitza això es fa per motius econòmics. Llavors, els treballadors tenim unes condicions cada cop més precàries i, a través dels comitès d'empresa, a les empreses principals de les contractes, doncs, intentem mantenir una mica l'ordre i que no ens explotin el màxim possible. Què passa? Que tenim empreses, aquestes contractes alhora tenen empreses subcontractades i aquí ja és més problemàtic perquè no hi ha comitès d'empresa i cada cop que baixem un esglaó encara es complica més i hi ha més precarietat.
Uh-huh. Com valores la situació en general del sector de les telecomunicacions i la relació entre les diferents operadores que hi ha?
Bé, aquí Telefònica ha patinat perquè, clar, no comptava amb això. Ara totes les operadores que estan entrant li estan traient feina a Telefònica. Ha perdut molta feina. Això ens està afectant a nosaltres també. Però, al final els treballadors som els mateixos i els que no estan per Telefònica s'estan anant a les altres operadores, a Digi, a Jastel, al que sigui.
Uh-huh. I quins són els riscos laborals a les feines en altura?
Bé, aquí és on més estem patint, perquè nosaltres treballem amb alçada, a treballs de 5 metres, 6 metres, als postes, amb les escales, als carrers, ens veieu sempre amb les escales dobles, i tenim molts accidents mortals, i hem fet una lluita bastant important. Des de la Inspecció de Treball vam ficar denúncies tots els delegats de prevenció de les diferents contractes juntament als de Telefònica, i després de 4 anys hem aconseguit que introdueixi la plataforma elevadora Telefònica i pagui a les empreses quan la utilitza. El que passa és, com he comentat abans, la precarietat fa que les empreses més petites no es puguin ni comprar ni llogar una plataforma elevadora, amb la qual no les fan servir, i aquí tenim els màxims accidents que continuem. Sembla, en el segle en el que estem, sembla mentida que continuem morint de la mateixa cosa.
Uh-huh. Llavors s'incrementa la sinistralitat, la precarietat, també hi ha manca de mesures de seguretat a la vostra feina, sobretot aquestes subcontractes que comentes que no tenen tampoc representació dels treballadors, no?
Això mateix, i a més són tapades per les empreses principals. Aquests accidents sempre intenten que sigui culpa del treballador. Quan un treballador que se li exigeix a l'empresa una quantitat de feina excessiva, perquè si no és acomiadat, pues té aquesta pressió, i on peca, primer, de no fer servir mesures de seguretat, no pot demanar una plataforma elevadora perquè o no hi és, o la que hi ha només està a les afores i és la mateixa per 100 companys i no hi ha una dinamització de l'ús de la plataforma, i això acaba amb accidents laborals.
Mm-hmm. I com reaccionen els treballadors, els empresaris i la inspecció de treball?
Bé, això és un tema difícil, perquè la inspecció de treball només surt quan d'ofici, quan hi ha hagut un accident molt greu o un mort, i llavors els delegats de prevenció som els que estem fent hincapié en aquestes investigacions sempre que hi ha un accident, però què fan les empreses? No ens comuniquen als propis delegats de prevenció aquests accidents, ho tapen tot per evitar que siguin sancionades.
Mm-hmm. Recordem que estem parlant avui de les condicions de treball de les subcontractes de Telefònica amb Aitzol Ruiz de Azúa, president del comitè d'empresa d'Acotronic. Quines són les condicions de treball que més reivindiqueu i que s'hi haurien de modificar?
Bé, claríssimament, Telefònica treballa per punts, assigna uns barems a cada feina, i això s'ha d'eliminar. Això s'ha de treballar per hores, 8 hores i cap a casa. Si no, tota la resta és un incentiu fictici perquè la gent intenti superar el mileurisme, i això és el que provoca els accidents i la precarietat.
Mm-hmm. Parlem, en tot cas, i en concret de la teva empresa, Acotronic. Més o menys quants treballadors sou i quines són en general les vostres condicions i què han fet que us hagueu mobilitzat?
Nosaltres som 70 treballadors ara, havíem sigut 180, a Barcelona només. A l'estat érem 700, ara som 400 o així, i les nostres... A Barcelona, sobretot, hi ha hagut unes lluites molt fortes. Hem fet diverses vagues aconseguint acords. També hem tingut moltes sancions. Vam tenir 80 sancions a 60 treballadors en un mes i mig per reclamar precisament la plataforma elevadora que hem comentat abans. Llavors l'empresa ha fet ús de la seva força, ens va obligar a treballar els dissabtes amb una modificació substancial a nivell nacional, que això era un atac directe a la conciliació de la vida laboral amb la familiar. Ho vam tombar, això, a l'Audiència Nacional, vam aconseguir guanyar-ho i que tothom deixés de treballar. També ens van fer un ERE amb el Covid als 700 treballadors, que finalment es va declarar nul i han hagut de tornar 3 mesos de salari a aquests 700 treballadors. També amb una altra vaga que vam fer, Telefònica, com sempre, substitueix treballadors i vam guanyar, li vam posar una demanda i vam guanyar on ha de retornar tots els diners de la vaga i, a més, indemnitzar 50.000 euros als treballadors. I, així tenim unes quantes que són, Acotronic, el que ens manté una mica a flote és totes aquestes lluites que, si bé desgasten els treballadors, també ens permeten unes condicions de treball mitjanament dignes.
Per tant, Aitzol, moltes d'aquestes lluites reeixides, no? A banda de les que has comentat, judici guanyat en vulneració de drets, sanció a Telefònica per vulneració de dret de vaga, podríem dir diverses lluites que on heu prosperat, diguéssim.
Hem prosperat, però hem passat fins que arribes a guanyar judicis o arribes a tenir alguna victòria laboral o alguna conquista de drets, hi ha molt patiment al darrere, hi ha moltes punyalades de sang, ho direm així de grossos, perquè quan hi ha sancions a treballadors precaris de 15 dies sense sou, de 10 dies sense sou, quan per demanar plataforma elevadora tenim sancions, sort que aquí també volia fer una esmena, perquè 4 treballadors que per demanar, la vam demanar tots alhora, però van agafar 4 i els hi van sancionar, hem aconseguit que hi hagi guanyat el judici, que els retorni la sanció i, a més, condemni l'empresa amb una vulneració de drets fonamentals de entre 6.000 euros i 10.000 euros a cadascun. I també no voldria oblidar-me del cop més fort que van fer després de perdre l'ERTE, de declarar-se l'ERTE nul, que va ser que van agafar 6 treballadors, els van fer una subrogació amb frau de llei, amb la qual l'empresa on anaven subrogats no els reconeixia, de la qual forma no estaven ni acomiadats ni tampoc tenien feina, es quedaven ni podien anar a l'atur, es quedaven amb un buit legal i finalment s'ha guanyat també això. Els 6 treballadors han tornat a l'empresa i amb una indemnització de 25.000 euros per cada treballador.
Sí, un èxit en la lluita obrera ha estat això del comitè d'empresa, no?
I dels treballadors, el comitè sense els treballadors no som res.
Evidentment.
És esgotant, però gratificant al final.
I com veieu el futur del que el món empresarial i financer anomena com una nova Telefònica?
Negre, molt negre. I els treballadors han de despertar. Controlem les telecomunicacions. Els treballadors han de saber que tenim aquest poder. Només amb la lluita s'aconsegueixen les coses. Si no, només hi haurà precarització, precarització i més precarització.
Doncs bé, ara has comentat, Adziol Ruiz de Azúa, que moltes vegades hi ha aquesta prosperitat en el que es reivindica, però abans es passa per la creu, no? Abans de la resurrecció ve la creu.
Sens dubte, hem patit molt, molt, però sempre estem amb les espases en alt i lluitarem pels nostres drets.
Hem parlat avui amb Adziol Ruiz de Azúa, president del comitè d'empresa de Cotronic, tot el que són les condicions de treball de les subcontractes de Telefònica. Ha estat el motiu d'aquesta conversa molt interessant, molt interpel·ladora també per al món social i del treball. Moltes gràcies, Adziol, per haver compartit aquestes reivindicacions de Cotronic.
Gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i també observar què hi diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així, el papa Sant Joan Pau II, en el punt 14 de l'encíclica Centesimus Annus, diu això.
L'Església sap molt bé que enllà de la seva història surten inevitablement els conflictes d'interessos entre diversos grups socials i que enfront d'ells els cristians ben sovint han de pronunciar-se en coherència i decisió. Fora d'això, l'encíclica Laboren Exercens ha reconegut clarament el paper positiu del conflicte quan es configura com a lluita per la justícia social. Ja la 40a anno es deia, quan la lluita de classes s'absté dels actes de violència i de l'odi recíproc, es transforma de mica en mica en una discussió honesta, fundada en la recerca de la justícia.
Avui hem tractat la lluita i les reivindicacions dels treballadors de Telefònica, de Cotronic, amb un dels seus representants principals, però, com sempre, tenim, a banda dels recursos que oferim moltes vegades, una agenda que avui volem enfatitzar, Àngela.
Exacte. El dissabte 20 de gener, jornada per desmuntar la Copa Amèrica, titulada Rum al col·lapse, en defensa del territori i contra els macroprojectes, dret a l'habitatge i emergència climàtica. Serà a partir de les 10 del matí al Centre Cívic Barceloneta, al carrer de la Conreria 1 de Barcelona. També el mateix dissabte 20, manifestacions arreu de l'Estat amb el lema Aturem el